Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Quan arriba el cap de setmana, si no hi ha cap contratemps, la meva dona i jo tenim programat anar a dinar al Lázaro, un restaurant que em va aconsellar Néstor Luján, el meu cunyat gastrònom, increïble coneixedor de plats i de vins. No només del país, també de tota Europa. Tenia dues qualitats, la curiositat i la memòria. Memòria del nom dels vins i, si es pot dir així, memòria palatal. Així com hi ha bons cantants, també hi ha bons gastrònoms, que saben afinar el paladar i descobrir tots els matisos que es poden descobrir en un menjar. No es tracta només de menjar bé. La gastronomia és un art combinatori especialment delicat. L'art de les proporcions adequades entre els diversos ingredients. I això no sempre és fàcil. Sempre pot aparèixer, si es bada, el massa i el massa poc. El problema, el perill que apareix en diverses situacions. Quan fem un elogi a una persona, la felicitem massa o massa poc? Hi ha gent molt susceptible. Podria ser que passi una cosa semblant amb l'alimentació. Massa cru, massa cuit. Una cosa semblant passa també amb el vi. Massa vell, massa jove. Massa calent, massa fred. Quina lluita hi ha en aquest món? Massa passió i massa indiferència. Quanta alegria i quanta dolor. Busco en una enciclopèdia com defineix gastronomia i trobo això. L'art de menjar bé. I també diu satisfactòriament. No em sembla una definició gaire precisa perquè es pot fer la gana de diverses maneres, però això reconec que és suficient. La gana té un punt de dictadura. Has de menjar, diu la mare al nen que no té gana. Menjar és un senyal que tot va com cal. Ja li menja el nen? Pregunten els padriates a la mare. Sí, tot va bé.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
I tot això ho hem extret d'un text que diu Quan arriba l'hora de menjar, del nostre estimat Josep Maria Espinàs. I és que això de menjar massa o menjar massa poc, ai, és que a tots ens agrada, eh? La gran majoria de la gent li agrada molt menjar. I tenim aquí el segon capítol de la Fonda en podcast d'aquest dijous i el que farem serà, com sempre fem, un bon pica-pica. I a partir d'avui el que volem fer els dijous és començar-lo amb un bon arròs, perquè si avui és el dia de l'arròs, doncs buscarem algú que ens expliqui un bon arròs. I després parlarem d'algun bon vi, i parlarem d'algun bon restaurant, i parlarem avui, ui, avui. Avui anirem fins a les afores de Ceba per parlar d'una cosa increïble, i és que a tots ens agradaria ser eternament feliços. Comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, doncs, arròs avui. I en aquest segon programa de la Fonda hi volem posar-hi una mica, diguem-ne, de fogó i cuina. Perquè, clar, si els dijous és el dia de l'arròs, com a mínim el que podem fer és que alguns vinguin a fer un arròs aquí a la Fonda. I han triat un cuiner d'aquells que, mireu, un cuiner amb molts ous. El cap de cuina del restaurant El 15 Ous de les Preses, que ja el tenim aquí a punt. Ferran, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tu t'agrada l'arròs, no?
A mi m'encanta l'arròs. Un pèl grenyal, amb sabor, és un plat espectacular.
Què et sembla si de tant en tant anem fotent aquí els dijous un arròs diferent?
Home, pues seria una passada per mi. Podríem explicar, nosaltres fem... canviem els arrossos segons la temporada i podríem anar fent diferents tipus d'arrossos cada dijous.
Doncs va, estem al mes d'abril, estem a la primavera. Què ens proposes avui?
Aviam, avui podríem fer, per exemple, aquest dematí ens han portat quatre múrboles, les primeres que han sortit aquí a la Garrotxa, i podríem fer un arròs de múrboles amb coquelet, que és un, com un picantó fumat.
I això com va, aviam, a veure?
Aviam, això agafem les múrboles, quan ens les porten seleccionem les múrboles més petites, que són les que millor van per fer arròs, fem un sofregit amb ceba, i un caldo amb pollastre, amb carcasses de pollastre, carcasses d'ànec, i fiquem algun os de xuletón i fiquem un caldo una mica potent. Marquem-la, fem el sofregit amb ceba i fiquem la múrbola, ben torradet amb una miqueta de mantega, durem l'arròs, fiquem el caldo. Un cop està acabat, per acabar li fiquem una mica de moll de l'os, acabat a sobre la brasa, que això li acaba de donar un toc de morositat a l'arròs que ens deixa de cul a terra.
Hosti, tu. Ara, clar, ara jo aquí ja no sabria què posar-hi davant o darrere. Potser una amanida, no?
Una amanida davant aniria bé, o durant. Com hi ha molta gent que ve a fer un plat d'arròs entre dos i fiquen una amanida de guarnició. Nosaltres sempre fem amanides de temporada que fiquem amb el xuletón, amb els peixos, i penso que amb l'arròs també li podrien ajudar molt a desgraçar, ja que és un arròs potent.
Arròs de cassola, aquest, no?
Arròs de cassola, exacte.
Doncs moltíssimes gràcies, Ferran. Mira, faig una cosa. Dijous que ve tornem i me n'expliques una altra.
Perfecte, genial.
Apa, siau!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I quan arriba aquesta música, la música dels torrons i de la xocolata, arriba també la música de la cuina catalana, arriba la música de la Guia Virgínies, i avui ens n'anem cap a terra de Corpinat, perquè allà hi tenim en Jordi Bort. Molt bones, què tal, Jordi?
Molt bones, què tal, Pep, com estem?
Bé, jo ara dic que anem cap a la terra del Corpinat, no sé si estem aquí dalt o estem més avall avui, què?
Avui no, aquí, a Sant Sadurní.
A Sant Sadurní, que bé, que bé. De ben segur que jo crec que per aquí deus tenir algun restaurant que entraries a la Guia Virgínies de la Cuina Catalana, no?
I tant, en tinc un que et voldria especialment recomanar per tu i els nostres oients.
Home, doncs a veure, quin és, va.
Mira, es diu Ticus, Cal Ticus. Cal... És un restaurant de Sant Sadurní, Cal Ticus.
Cal Picus, Cal Picus, molt bé.
Ticus.
Ah, Ticus, de Tic, molt bé. Sí. I què hi trobarem aquí, Cal Ticus?
Mira, és un restaurant que cap a l'any 2003 es va obrir aquí a Sant Sadurní d'Anoia, que com sabeu doncs és una terra de vins escumosos, especialment nostrada i amb molta tradició, i és un restaurant familiar que jo voldria destacar com a curiositat, que a part de la seva oferta diària gastronòmica, sempre hi ha arròs.
Ep, mira, ara n'acabem de dir un aquí amb en Ferran del 15 Ous i ara tu ens dius que també aquí hi ha arròs. Molt bé.
Sí. Aquí, saps aquests restaurants que normalment l'arròs sempre esperem que sigui dijous perquè la gent se'ls pugui menjar?
Clar, com
doncs
avui.
Aquí van decidir en el seu dia que l'arròs fos un dels plats que sempre estigués a la carta, bé amb ració individual com amb taula completa, i això ha fet doncs, que aquest restaurant tingui aquesta característica tan especial, no? Aquest tret diferenciador, que, entre altres coses, amb una cuina de gent jove, amb una oferta gastronòmica molt oberta, ha fet molta cuina tradicional de la terra, dels voltants del que és el Penedès, i realment doncs, fa molt temps que estan esdevenint doncs, un dels restaurants referents aquí de Sant Sadurní.
De ben segur que tu, que hi estàs molt, molt a prop, aquí que quan et van venir a veure l'any passat a la Fonda aquí a Can Llopart, a la família Llopart, que hi deus venir-hi per aquí sovint, no?, aquí a Cal Ticus.
Sens dubte, ens agrada anar-hi, ens agrada voltar pels restaurants del territori, i aquí, evidentment, des de Can Llopart a Cal Ticus estem en 3 minuts amb el cotxe, vull dir que és un moment anar-hi, i sobretot gastronòmicament doncs un qualsevol dia és bo per gaudir de la seva gastronomia.
Doncs mira, ens agraden molt els arrossos, ens agrada molt la cuina catalana, i entrem en aquesta Guia Virgínies a Cal Ticus, aquí a Sant Sadurní. Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Jordi, i escolta, no sé si t'enganxem a l'hora de dinar, però bé, si no, mira, d'aquí una estona ens hi afegim.
Molt bé, molt bé. Sempre esteu convidats, ja ho sabeu.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Hola, Pep. Sóc el Rubén, de Finca Pereda, un celler biodinàmic de l'Alt Penedès, exactament a Sant Llorenç d'Hortons, aquest Penedès més montserratí. Llavors, com a vinyataires de vi natural, voldria recomanar a un altre company, també vinyataire, que elabora uns vins aquí a la zona, aquest Alt Penedès també, que es diu, el celler es diu Cal Xurriu. Ell és l'Agustí Costa i té un vi que és la vinya del Papet, que ens agrada molt. Jo us recomano aquest vinyataire per iniciar aquesta roda de recomanacions. Aquesta és la meva.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Fonda.
Ai, que si està bé aquí anar passejant, però bé, estàs més bé quan trobes el lloc on t'han dit que serien i o no han arribat, o sí, així era jo que no anava bé per aquí anar passejant, per aquí al voltant de ceba, i no estem amb ningú que fa formatge, sinó algú que ens controla i ens vigila la dieta, perquè... Avui volíem parlar d'una cosa que... Mira, ja la veig aquí. Anna Paré, què tal? Bon dia.
Què tal, Pep? Com estàs?
Què hi fas tu per aquí, als voltants de Ceba? Però si tu ets de Sabadell...
No, doncs jo aquí carrego piles.
Ah, sí?
Jo aquí estic en contacte amb la natura, m'agrada estar a la falda del Montseny, amb aquests paratges tan preciosos que tenim, primavera, això carrega piles, i tant.
Et fa feliç ser per aquí dalt?
Em fa feliç. Estar en contacte amb la natura m'ajuda molt.
Però això des d'un punt de vista, diguem-ne, científic i mèdic, ajuda o no?
És a dir,
quan ets a Sabadell ets igual de feliç que ara?
Aviam, Sabadell, imagina't, no? És una gran ciutat, soroll, molt de trànsit, anem tots pendents del rellotge contínuament, un estrès d'aquells que no ajuda gaire a la felicitat, eh? Tot i que haig de dir que m'agrada molt la feina que faig, i això també és important, no? Fer feliç, em fa feliç la feina que faig. Però aquí jo em sento molt bé, perquè m'ajuda molt a calmar, a pensar, claredat, a respirar aire sa, aire pur, i retornes estupendament bé.
Clar, de fet, no us descobrim res de nou si afirmem que certs aliments o els ingredients que ingerim repercuteixen en la nostra salut. Però segur que ens sorprendria, a més d'un, sentir parlar de que hi ha aliments que ens fan més feliços o menys feliços, del menjar que ens dona més bon humor o més mal alletament. De fet, una tendència gastronòmica molt arrelada a la cultura nipona i als Estats Units, i que ja compta amb milers i milers i milers d'adeptes, aquesta filosofia de cercar la felicitat del comensal, per sobre de tot basant-se en el convenciment que l'alimentació incideix clarament en el nostre estat d'ànim. D'això en diuen el mood food. I per això avui hem vingut aquí a veure a l'Anna Paré, que és dietista i nutricionista, perquè en lloc de que ens foti crits amb si hem de prendre més o menys cansalada o enciam, de que ens parli de si la cansalada... Perquè aquesta és una de les... Jo, Anna, de veritat, jo quan un dissabte al matí me'n vaig esmorzar, no sé, allà a l'Hostal dels Ossos o així, allà a Olot, i em posen un parell o tres de tallets de cansalada, a mi em fa molt feliç allò. Jo no sé si aquella felicitat és certa, és verdadera o no.
Jo diria que és una felicitat momentània.
No.
Sí.
Però si avui som dijous
ja
i encara me'n recordo.
Sí, home, i tant, perquè ja estàs pensant en l'esmorzar del proper dissabte, tu.
Ai, sí.
Doncs això, diguem-ne, que és una felicitat d'aquell moment que tu disfrutes menjant, i això és un exercici que faig jo moltes vegades quan vaig a dinar en un restaurant i miro la cara de les persones que estan dinant al meu voltant i tothom fa una cara de felicitat que escolta. Però quan anem a pensar més en el concepte de mood food, que són aquests aliments per la felicitat, aliments per l'estat d'ànim, Doncs és un concepte diferent. És un concepte que té a veure la relació entre l'intestí i el cervell, que és un tema que saps que a mi m'apassiona, i té a veure també amb l'impacte que té la nostra alimentació en la microbiota intestinal i també en certs aliments que ens ajuden a que produïm més serotonina, que la serotonina és la gran estrella, no?
Ja ho diu també, ja ho diu el cantant. Clar, ja ho dieu vosaltres que l'intestí és com el segon cervell, no? Per què és tan important l'intestí?
Doncs mira, l'intestí d'entrada està tot ell innervat per una xarxa de neurones, d'un sistema nerviós propi que té l'intestí i que està connectat amb el cervell. A més, està connectat per un nervi que es diu nervi vaga, té aquest nom, que hi viatja un munt d'informació. Diríem que la informació viatja en els dos sentits, del cervell cap a l'intestí i de l'intestí cap al cervell, però que hi ha molt més trànsit de l'intestí cap al cervell que no pas del cervell cap a l'intestí, saps?
Clar, per exemple, doncs, quan mengem alguna cosa i allò que... I mira, jo, per exemple, ahir mateix estava allà passejant la Lola i la Rita, les meves gosses de casa, i vaig veure que una menjava herba, vaig dir, mira, aquesta és vegetariana. I no, els gossos, quan es troben malament o tenen l'intestí una mica capgirat, ells ja saben que han de menjar una certa herba, no?
Clar, clar.
Llavors, jo pensava, ostres, em sap greu, no? Quan un, per exemple, menja alguna cosa que no li cau bé a l'intestí, què vols dir? Que això directament, diguem-ne, al nostre cap, al nostre cervell, hi ha alguna cosa que li diu, ei, això malament.
Mira, és molt curiós perquè quan, pel motiu que sigui, tu tens una gastroenteritis, per exemple, agafes algun virus d'aquests que et fa sentir malament durant unes hores, agafes una gastroenteritis, si t'has fixat, mentalment, és que et costa moltíssim concentrar-te, és com que no tens claredat mental, és com que el cervell tampoc funciona. I també al revés, si tu estàs nerviós perquè tens un examen o una entrevista de feina o qualsevol tema que et faci posar nerviós, ràpidament ho notes també a la panxa. Ho notes.
Clar,
hi ha persones que inclús han d'anar al lavabo o ho notes de seguida, no? Aquell rau-rau aquí a la panxa. Per això dic que la informació viatja en els dos sentits, però sobretot és com que l'intestí informa el cervell de tot el que està passant per aquí baix.
I quan mengem segons què, i avui no estem parlant, diguem-ne, d'uns aliments allò de la part directa, no? Per exemple, ara hi ha molta gent que diu, mira, prenc gluten i m'inflamo, no? Avui no estem parlant d'això, no? Sinó estem anant una miqueta més cap allà. I segurament que al llarg d'avui aquí anem passejant per els voltants per les afores de Ceba, anirem parlant i anirem trobant molts ingredients o molts aliments que segurament, doncs, ens en parlaràs d'aquesta filosofia del mood food, no? O de la cuina, de la felicitat. Però, clar, això de, per exemple, que diguis que hi ha ingredients que inflamen l'intestí, això, clar, també va molt més enllà, no?
Aviam, mira, m'agrada molt que hàgim quedat aquí perquè estàvem en un entorn ple de natura i justament, quan s'estudia diferents tipus d'alimentació i com això pot alterar la microbiota intestinal i la salut de l'intestí, s'ha vist que una alimentació rica en aliments vegetals, i aquí tenim verdures, hortalisses, fruites, llegums, fruits secs, tot el que són aliments d'origen vegetal, això alimenta la nostra microbiota intestinal i és molt curiós com fa que hi hagi una més bona salut intestinal. Utilitzem uns termes una mica tècnics, que diem que hi ha una bona permeabilitat intestinal, un bon estat de la mucosa intestinal. Per això s'ha vist que, alhora, a nivell del cervell, que el cervell també té la seva membrana que l'envolta, doncs és exactament el mateix. O sigui, si tenim una bona funció de barrera intestinal, tenim una bona funció de barrera cerebral.
Clar, aquí hi ha una cosa, i jo crec que això no sé si estem d'acord tots dos, però és el fet aquest de que jo sempre penso que no ens escoltem el nostre cos fins que ens passa alguna cosa. És a dir, per exemple, abans parlaves de males digestions. No, bé, un pot, diguem-ne, tenir un trànsit una mica, diguem-ne, estrany, però com que allò no ens fa mal, no ens molesta, anem fent, anem tirant. Però, en canvi, quan ens passa alguna cosa o ai, que ens fa algun mal i ens anem a fer alguna prova, llavors sí que ens escoltem el nostre cos. Potser ens l'hauríem d'escoltar més, el nostre cos.
Totalment, no? D'acord, ens hauríem d'escoltar més el nostre cos en general, perquè vivim sotmesos a una situació d'estrès que moltes vegades és com una roda, no?, que ens va empenyent i anem fent, i el cos ja ens avisa ja que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar bé, però no li fem massa cas fins que al final ens atura, no?, a vegades. I tu parlaves fa un moment de la inflamació, aquesta inflamació a nivell intestinal, doncs el cervell també s'inflama. I això no se'n parla, que el cervell també s'inflama. El que passa que no fa mal, perquè no tenim terminacions del dolor en el cervell. Aleshores, no ens n'entenem que el cervell s'inflama, però el cervell també es pot inflamar. I llavors venen els problemes, que si la depressió, que si l'ansietat, eh? I aquí la cosa es va empitjorant.
Felicitat, ara que et tinc de prop, no vull deixar-te enrere.
Ai, aquesta veu, mira, m'encanta. M'encanta aquest cantant, m'encanta aquesta veu i em fa feliç. Clar, Anna, tu has parlat de la serotonina, no? I se'n parla molt, amb cançons inclús i moltes vegades, però on la trobem, la serotonina? Què és la serotonina?
La serotonina és el que en diem un neurotransmissor. És com el llenguatge que utilitzen les neurones per comunicar-se entre si, doncs utilitzen neurotransmissors, i la serotonina és un neurotransmissor que actua també com a hormona, perquè hem de tenir molt present que en el cos està tot connectat, en el nostre cos està tot connectat, i la serotonina és aquest neurotransmissor que ens ajuda a tenir felicitat, no? A tenir un bon estat d'ànim, a tenir sensació de benestar, ens ajuda a regular la gana, ens ajuda a regular la temperatura corporal, és com el gran neurotransmissor més implicat en l'estat d'ànim, tot i que n'hi ha d'altres. Aleshores, on trobem la serotonina? Doncs mira, aquí també tenim una dada curiosa, i és que el 90% de la serotonina està a l'intestí i es fabrica en l'intestí gràcies als bacteris que formen part de la microbiota intestinal. I aquesta dada és molt important perquè la serotonina actua en l'intestí, però també viatja cap al cervell i actua en el cervell. I mira, ara t'explico, fem un parèntesis, t'explico una anècdota. Jo em trobo moltes vegades a la consulta, a Sabadell, que passo consulta, em trobo pacients que tenen restrenyiment i estan prenent antidepressius. És a dir, falta de serotonina en l'intestí i falta de serotonina en el cervell. Val? I els tractaments per tractar la depressió sempre s'han focalitzat molt en el cervell. Doncs ja és hora que comencem a obrir aquest punt de mira i comencem a tractar l'intestí, perquè cuidant el nostre intestí, tractant la microbiota intestinal, farem que hi hagi més síntesi de serotonina en el nostre intestí, i aquesta serotonina ja viatja després cap al cervell i ens ajuda a que tot funcioni millor.
Clar, però llavors, per exemple, si haguéssim de quantificar una miqueta, no? És a dir, quanta serotonina haurien de prendre en un dia? Ho dic d'una pregunta així molt, molt genèrica, però quants ingredients, diguem-ne, d'aquests porten serotonina? Mira, ara ho faig bé, no? Saps allò com la vitamina B?
Sí,
que a vegades dius, mira, has de prendre el sol 10 vegades, 10 minuts al dia.
Doncs mira, la serotonina es fabrica en el cos a través d'un precursor, que és un aminoàcid, que s'anomena triptòfan. Potser hi ha algunes persones que ja coneixen el triptòfan, que inclús prenen algun complement alimentós amb triptòfan. Doncs aquí hauríem de prioritzar els aliments que són rics en triptòfan. I el triptòfan el trobem, doncs, per exemple, a les carns, al pollastre, al gall dindi, en el peix, però també trobem el triptòfan en els làctics, aliments rics en proteïna vegetal, com podria ser, doncs, els cigrons, el tofu, el tempeh, que ens aporten proteïnes vegetals, les llavors com, per exemple, les llavors de carbassa, les llavors de girassol. Trobem triptòfan també al cacau, al plàtan, als dàtils. Ja veus que són molt variats.
O sigui, que, per exemple, si jo cada dia després de sopar, allò que dius, va, ara anem a veure el documental del dia o una miqueta a la televisió, agafes i dius una infusió i unes miquetes de pipa sense sal...
Perfecte.
Sense sal, eh?
Sí, sense sal. Sí, sí, quan parlem de fruits secs i pipes, bueno, llavors, hem de procurar que siguin el màxim de naturals possibles i que no hi hagi sal.
Sí, i mirar l'origen, perquè jo m'he fixat, he fet un estudi molt ampli aquestes últimes setmanes, que mira, no sé per què m'ha donat per les pipes de girassol, i he vist que la gran majoria de pipes de girassol, aquestes amb la pallofa, que tenim en les botigues, als supermercats, venen de països molt llunyans. I en canvi, aquí a la zona de València n'hi ha molta i molt bona de pipa de girassol.
I amb les pipes de carbassa?
També.
Doncs també és una opció, Pipes de carbassa, pipes de girassol. A més, és un bon snack per menjar així entre hores. Te les pots posar en una amanida, te les pots posar també en el iogurt, te les pots posar qualsevol de guarnició, qualsevol plat que et preparis.
Que bo! I dona'm felicitat, que només... Clar, jo ara estava pensant... Clar, quan tu fas el dia a dia, i tu ja ho saps que jo sempre vaig una mica de bòlit, a vegades pot ser que no ho notis. I llavors és quan aquell dia que fas festa o quan fas vacances que mi personalment algun dia... Ara ja no, no sé què passa, però quan tenies encara més feina, agafaves i el dia de vacances, pam, migranya. No? I això no sé si és també perquè va alguna cosa de relació, és a dir, baixes el nivell, no?, i alguna cosa deu pujar per allà que aquell dia passa i dius, ostres, això malament.
Doncs mira, també està relacionat amb l'intestí.
Veus?
És que és molt important l'intestí, Pep. Ens hem de cuidar molt l'intestí. A l'intestí s'hi troben, diuen que el 70% de les cèl·lules del nostre sistema immunològic. ¿Vale? El sistema immunològic és com els soldats que tenim, que estan allà en estat de guàrdia, I durant la setmana estem en estat d'alerta, perquè el mateix estrès que portem doncs, fa que estiguem sempre en aquest estat d'alerta. No? Però quan arriba el cap de setmana o quan te'n vas de vacances, doncs et relaxes, baixes la guàrdia, que se'n diu, i pam, després surten aquests problemes com les contractures a l'esquena, el mal de cap, la migranya... Això també passa quan tu has tingut una època de molt estrès, que aguantes, perquè has de presentar un projecte o tens el que sigui. Arriba el dia, ja ho presentes, i llavors la setmana següent agafes el gran encostipat, per exemple. I és perquè quan el teu sistema immunològic baixa la guàrdia, després és quan surten els problemes.
Clar, i com ho podem saber, Anna, per exemple, si estem o ens fa falta serotonina? Perquè, clar, jo ara estic aquí amb tu passejant, aquí al mig dels arbres, jo ara aquí ja miraria a veure si hi ha alguna múrgula o no, i això ja em dona felicitat. Però, clar, això no sé si em fa pujar la serotonina o no. Com ho puc saber? Hi ha alguna manera de saber que ens hi hem de posar?
Mira, la serotonina, com et comentava, n'hi ha diversos de neurotransmissors. La serotonina és una mica la que dirigeix, val?, tota la resta. Aleshores, quan estem baixos de serotonina, et pots sentir com una mica làbil, no?, emocionalment, inclús a vegades com trist, com ganes de plorar, inclús.
I que tot t'emprenya?
Pots sentir-te irritable. Val? Sí. Que estàs així més irritable, que no toleres bé els contratemps, o que et sents com incomprès per les persones que tens al voltant. De serotonina també et pot fer venir ganes de menjar aliments dolços, sobretot cap al final del dia. Cap al final del dia, vespre, que és quan estem més cansats, vas a buscar el dolç.
Ah, o sigui, allò abans d'anar a dormir, que fa aquell tallet de xocolata, pot ser que sigui una falta de serotonina?
Però inclús cap allà a les 7, les 8, saps? De la tarda, vespre, que ja comences a notar el cansament del dia, moltes persones és quan és el moment crític que necessiten menjar dolç, o cap al vespre. Pot estar relacionat amb una falta de serotonina. El fet de no dormir bé, pensa que la serotonina es converteix en melatonina, que la melatonina és una altra hormona que ens ajuda a tenir una bona qualitat de son. Doncs una falta de serotonina també pot fer que no descansis bé a la nit. És a dir, que poden ser símptomes molt, molt variables.
Clar, i jo ara estic pensant que... Clar, una cosa és els ingredients o els aliments que un pot arribar a menjar perquè, diguem-ne, tingui aquest triptòfan que li arribi al seu cos i ho transformi en serotonina. L'altra és la manera de cuinar o la manera de menjar aquests ingredients. Perquè, clar, ara que ja hem fet la volta i anem de tornada, no sé si em convidaràs a
ja dinar
avui.
Ja tens gana, ja estàs pensant
sí,
en
home.
Dinar.
Tens la cuina a punt o no, aquí?
Sí, home, i tant.
Cuines quan vens aquí,
clar,
aquí a Ceba?
Sí, tu? Sí.
Sí? I en Pere està content,
de
també, de...
Que hi ha alguna cosa en concret que estiguis pensant? Ja, no, ja estàs salivant, ara?
Jo sóc molt fàcil de acontentar, com diuen, eh?
Uh-huh.
Sí, jo... Sí, a mi qualsevol cosa em
no
va bé.
No cal que posem la barbacoa, doncs. Fem unes verduretes o...
Ara que ho dius, això de la barbacoa...
Unes llenties, et semblen?
També, la barbacoa.
No, les llenties allà guisades...
Home, què vols... Perdona, a veure... unes llenties bullides, allò, a seques, amb un raig d'oli. Allò, ben trist, eh? Però, a més, un raig d'oli...
d'aquells... Oli d'oliva verge extra.
No, anava a dir. Unes llenties ben senzilles i bullides amb un raig d'oli qualsevol, eh? O unes llenties guisadetes al foc a terra amb un bon oli d'oliva verge extra. I no cal que m'hi posis botifarra ni morcilla ni xoriço, eh? Amb verduretes. Això, home, hi ha diferència aquí. És a dir...
Però avui cuines tu, no? Havien quedat.
Home, estem a casa teva...
Jo t'ho deixava per tu, aquesta part.
No, home, tu no.
No?
Que
em faràs cuinar a mi?
Així ho veurem, sí,
ostres,
home.
Em faràs posar nerviosa, estaràs allà controlant.
No pateixis. Jo ja què t'he dit jo? Que a mi em fas content amb qualsevol cosa. No, ara posa-t'hi una mica bé, eh?
Bueno, jo ja hi firmo, eh? Unes llenties amb verduretes. A mi m'entra molt bé.
Però clar, és allò que diem, no? Per
sense
exemple...
Sense cansalada, eh?
Bueno...
Ni botifarra.
Home, no sé...
Un bon oli d'oliva verge extra, amb això estem d'acord.
Mira, farem una cosa. Jo avui faré... Me n'emportaré... N'hi portaré una parpicera amb en Dani Jiménez, que el tenim allà al control.
Sí.
I ell que decideixi allò...
Què opina.
Amb o sense, no?
Vale, va.
Però fora conyes. És a dir, el fet de cuinar els ingredients també fa que, diguem-ne, que els ingredients... Des d'un punt de vista... Una cosa és la part del gust, no? La part de la gastronomia, que diem, no? Aquesta art per transformar un aliment en alguna cosa més que només un aliment. Però també quan cuinem, per exemple, ara parlaves de la barbacoa, no? De fer una bona brasa. Si cuem malament a la brasa, allò que moltes vegades hi ha gent, per exemple, que no hi està gaire basat a fer brases i se'n va al cap de setmana en una casa rural i es posa a fer alguna cosa a la brasa, però no hi ha aquell control del foc, hi ha aquells talls de carn que estan una miqueta allò...
Torradets, cremadets.
Torradets passats de voltes.
Sí.
Allò no,
millor
no pot
no.
ser bo, no?
Millor que no. No, de cap manera. Les altes temperatures el que fan és... Aquí ens en anem una mica de tema, però aprofitem i ho expliquem per tots els aficionats a la barbacoa. Les altes temperatures el que fan és crear uns compostos que són cancerígens. Són, sobretot la carn, aquesta carn cremadeta i torradeta, això.
Clar.
O bé la paella, saps que queda aquell cremadet?
Allò que has de passar al nanes,
sí,
eh?
Sí, allò millor no menjar-t'ho, eh?
Clar, però si ho fem bé no hi ha problema, és a dir, tampoc és tard de fer-ho cada dia, però una cosa és coure bé i l'altra és coure malament.
Mira, el que pots fer és acompanyar-ho amb una bona dosi d'antioxidants. I on trobem els antioxidants? Són sobretot en fruites i verdures de colors, hortalisses de colors, i també pots coure, no?, els vegetals, en aquest cas, a la barbacoa. Tu els fas a la barbacoa, els vegetals?
Sí, home, i tant.
Doncs vinga,
són boníssims. Moniatos aquí, bueno, ara no, perquè...
Ara és època,
perquè d'això, però ara, mira, inclús uns espargs...
Tinc unes pastanagues i uns pebrots, clar, que els podríem fer a la barbacoa.
Les carxofes, per exemple. Ara
carxofes.
Estem en època de carxofes, amb un bon romesco. Mira, romesco, oli d'oliva verge extra, pebrot, avellanes... Clar, per exemple, el fruit sec, des d'un punt de vista, diguem-ne, d'alimentació, i ara parlant de la cuina de la felicitat, és millor el fruit sec menjar-lo cru o si és torrat, diguem-ne, torrat, i quan dic torrat vull dir torrat bé, no torrat malament, o quan els mengem torrats ens aporten el mateix, perquè, clar, també hi ha molts greixos allà.
Mira,
i saludables.
En els fruits secs hi tenim una vitamina, que és la vitamina E, que la vitamina E és una vitamina de característiques liposoluble, que se'n diu. Vale? Hi ha dos grans grups de vitamines, hidrosolubles i liposolubles. La vitamina E, liposoluble, es troba justament en aliments rics en greix. Què passa? Que amb les altes temperatures fem malbé les vitamines. I en aquest cas la vitamina E desapareix en part, no desapareix totalment, però desapareix en part. Abans, fa un moment, parlàvem dels pebrots. Els pebrots, en aquest cas, són rics en vitamina C. Això sí que és important tenir en compte. La vitamina C es destrueix totalment quan la posem a coure. Amb la temperatura es destrueix totalment. Per tant, el pebrot, en aquest cas, ens l'hauríem de menjar cru, amb una bona amanida.
Clar, per exemple, anem buscant altres ingredients. Abans has parlat del peix, no? El peix blau, amb els seus àcids grassos monoinsaturats, ho dic bé, que sí?
Poliinsaturats. Poliinsaturats, omega 3.
Clar, però, per exemple, jo crec que no és el mateix unes sardines o uns seitons que, per exemple, el salmó o, per exemple, una tonyina, no?
Vale, vale. Què? Mira, ja que toques el tema del peix, aquí hem de tenir en compte que el peix, ens agradi o no ens agradi, tenim un problema actualment. Els peixos grans acumulen grans quantitats de metalls pesats, com poden ser el mercuri, per exemple, però també tenim el problema dels microplàstics. El mar Mediterrani és un mar que ens agrada molt, que ens l'estimem molt, però és un mar molt contaminat. I aleshores el peix, en aquest cas, em sap greu, si hi ha pescadors i peixeters que ens estan escoltant...
I pescadores i peixeteres...
Però tenim un problema, això n'hem de ser conscients. Aleshores, aquests peixos, com comentaves ara, la tonyina vermella és un peix que acumula gran quantitat de metalls pesats i de toxines mediambientals. Aleshores, no n'hauríem de menjar massa sovint. Inclús hi ha una restricció, no?, en mares embarassades, lactants, nens petits, no n'haurien de menjar per aquest elevat contingut en toxines que porten. I després has parlat del salmó. El salmó, doncs, quan mengem salmó hauríem de buscar un salmó salvatge, que no sempre el que tenim al nostre voltant és un salmó salvatge. El salmó de piscifactoria, el que passa és que no té la quantitat de greixos omega 3 que té el salmó salvatge. I justament els greixos omega 3, en aquest cas, són un tipus de greixos poliinsaturats molt interessants pel cervell, per cert, doncs estan més aviat en el salmó salvatge i no en el salmó de piscifactoria.
Clar, ara diem el peix, però també podríem parlar de la carn, i precisament aquesta setmana amb uns companys i companyes discutíem, no?, el fet aquest, diguem-ne, d'avui en dia, no?, aquesta història que hi ha amb el tema de, per una banda, del veganisme, que sembla que hàgim de ser, o vinga, o ens anem cap al món vegà, o si no, hem de ser carnívors, no? I una reflexió que sempre fem aquí a casa a la Fonda és, ei, no cal menjar tanta carn, però que la que mengem sigui bona. És a dir, una carn que provingui d'un animal, diguem-ne, criat amb intensiu, és una cosa, i en canvi un animal que estigui criat amb extensiu és una altra. Evidentment, el preu també és diferent, però és que també n'hem de menjar menys, no? I això moltes vegades, aquesta tardor passada, no sé si te'n recordes que et vaig portar un tall de bistec de poltre el mes de novembre i te'l vaig deixar d'estar i em deies, però si sembla que tingui gust de peix blau, això. I és degut a l'herba que menja, diguem-ne, durant tot l'estiu.
És que fixa't que els animals s'alimenten d'herba, i això és el que hauríem de fer nosaltres també, per això menjar més vegetals. Vale?
Però tu has vist el que fa l'herba, els
sí.
Poltres i les vaques.
Saps aquella dita que diuen, si vols estar fort com un toro, menja el que menja el toro i no et mengis el toro? L'havia sentit, aquesta?
Això no hi estic d'acord.
Deixa'm dir que estaves parlant de la carn, i abans hem parlat de la microbiota intestinal, i això sí que s'ha vist que... Ja ho he comentat, no? Aquesta alimentació rica en aliments vegetals el que farà serà promoure una bona microbiota intestinal i a l'hora de retruc farà que el nostre cervell funcioni millor, que hi hagi més síntesi de serotonina i que hi hagi menys neuroinflamació. I en canvi, al contrari, Pep, pensa que una alimentació rica en carn, sobretot carns vermelles, i també en aliments ultraprocessats, on hi ha un excés de sal, un excés de sucre, greixos transformats, tot això fa el contrari. Tot això fa molt bé la microbiota intestinal, provoca un estat d'inflamació en l'intestí que de retruc és el que després inflama el cervell i apareixen els problemes d'aquests estats doncs, depressius, no? De distímia, d'aquesta falta de felicitat, que és el que estàvem comentant en el principi.
Clar, suposo que també hi ha una cosa que deu tenir certa relació, perquè ara que ja estem aquí a la primavera i que va sortint el sol després d'aquelles setmanes que vam tenir al principi que va ploure molt, i veus la gent també molt més contenta, hem canviat l'hora, i no sé si té alguna relació la vitamina D que ens dona el sol, o és, diguem-ne, psicològic, això?
No, la vitamina D és molt interessant perquè sempre la relacionem amb els ossos i que és la salut dels ossos, però realment s'ha vist que hi ha molts teixits del nostre cos que tenen receptors per la vitamina D i per això la vitamina D té una importància en tot el cos, però també en el cervell, com estàvem comentant. La vitamina D afavoreix que es fabriqui més serotonina. I ara, justament, pensa que estem en el moment de l'any que tenim la vitamina D més baixa, perquè nosaltres amb el sol fabriquem vitamina D. ¿Vale? Quan ens toca el sol a la pell, fabriquem vitamina D. És l'única vitamina que podem fabricar en el nostre cos.
Sí, som com una placa fotovoltaica, no?
Exacte. Aleshores, a l'estiu, generem vitamina D. Aquesta vitamina D la mantenim a la tardor, però a l'hivern ja van baixant aquests nivells de vitamina D que tenim en el cos i a finals d'hivern, principis de primavera, és quan tenim la vitamina D més baixa. I sí que s'ha relacionat que uns baixos nivells de vitamina D poden afectar, a nivell de felicitat, el que dèiem, baixos nivells de vitamina D relacionats amb més depressió. Inclús hi ha alguns estudis que mostren que en persones que prenen antidepressius, el fet de tractar, si és que hi ha un dèficit de vitamina D, tractar aquest dèficit de vitamina D millora molt l'eficàcia del tractament.
Ai, bueno, mira, hem arribat aquí a la cuina, però veig que, com ho diuen allò, no? El més calent a l'aigüera. Hi ha una cosa que volia parlar ara que, mentrestant, jo aniré obrint la nevera i aniré traient coses. Què és això del DHA? Què és això del DHA?
El DHA és un, justament el que dèiem, no? Un tipus de greix de la família dels omega-3. És un greix poliinsaturat i és el greix que es troba en més quantitat al cervell. Ja que avui parlem de cervell, no? També una reflexió en quant als greixos. El cervell és el segon òrgan del cos després del teixit adipós. El cervell és on s'acumula més quantitat de greix. I justament el DHA és un tipus de greix que es troba sobretot en el cervell i en els ulls, a la retina. I és tan important el DHA que ja en el fetus, des de les primeres setmanes, es comença a acumular gran quantitat de DHA perquè pugui haver-hi un bon desenvolupament cerebral. I és un tipus de greix molt important també per prevenir la depressió, ja que avui parlem de la felicitat, o sigui, és molt important perquè el cervell funcioni bé i també per la memòria.
Mira, jo ja he començat a treure coses, si t'hi has fixat, i no tenim gaire més temps, però m'agradaria parlar d'alguna cosa que hauríem de ser una mica ràpids. Per exemple, ous. Els ous són bons. Quina quantitat? Perquè allò que ens havien dit que dos a la setmana, què?
No passa res. Si tu menges una alimentació variada, saludable, amb una bona ingesta d'aliments vegetals, pots menjar un ou cada dia, si vols.
Els cereals, millor integrals, no?
Integrals, sempre. Tenen més vitamines, més vitamines del grup B, que van bé pel sistema nerviós, i més fibra, que va bé per la microbiota intestinal.
De la fruita de temporada, o de no temporada, perquè avui en dia tenim alguna cosa que ens ve de lluny. Però, per exemple, mira, una fruita que hi ha molta gent, allò, nens petits i no tan petits, que també gent gran, que alguna que aporti, diguem-ne, més, el plàtano, va bé o no?
El plàtan va bé com el tipus de fibra que porta per la microbiota intestinal, però justament ara estem en un moment molt bo perquè comença a venir tota la fruita de temporada i començarà a venir ja tota la fruita d'estiu. Aleshores, pensa que tota la fruita que és de color vermell, blavós, violeta, tot aquest tipus de fibra...
Mirtils, navius, maduixes, gerds...
Fruits vermells, fruits del bosc, les cireres... Doncs és molt ric en polifenols i els polifenols són molt bons per la microbiota intestinal i pel cervell.
Probiòtics també, no?
Probiòtics, aliments rics en bacteris vius, no tot s'hi val aquí, hem de fer una mica aquesta distinció. Per nosaltres el més conegut és el iogurt, però també el kèfir, i el kèfir d'aigua i el kèfir de llet, o podríem anar a parlar de la kombucha, com una alternativa a altres tipus de begudes menys sanes. La kombucha és fantàstica, i llavors, tornant a les verdures, tindríem el xucrú.
Clar, però ara deixo, per exemple, xucrú, kimchi, miso,
això,
però clar, sobretot mirem de que no estiguin pasteuritzats. Anem-los a comprar, diguem-ne, com si compressin vegetals, no?, verdures.
Aquí tots just estem aprenent, també. Sempre molt millor que els fermentats siguin no pasteuritzats, però sembla ser que, encara que estiguin pasteuritzats, en el procés de fermentació es generen un tipus d'àcids orgànics que també actuen com a prebiòtics per a la microbiota intestinal. És a dir, que tindríem com una doble vessant, probiòtics i prebiòtics. Ara, jo procuro comprar-los no pasteuritzats i els recomano no pasteuritzats.
I després, per acabar gairebé, hauríem de parlar dels prebiòtics, no?
Tot el que són les fibres que alimenten la nostra microbiota intestinal, aquests bacteris que tenim vivint en l'intestí, això és bo perquè crea més diversitat bacteriana i més quantitat. O sigui, un bon paràmetre per saber si tens una microbiota intestinal sana és que sigui molt abundant i molt diversa. I aleshores, quants més vegetals diferents mengem, més afavoreixes aquesta diversitat bacteriana.
Doncs mira, avui tenia aquí un cistell. Avui et faré, a veure si ho farem bé, això, per ser feliços. Et faré un saltejat d'aquests espàrrecs de marge que havia vingut dues hores abans, amb múrgoles, que els he anat a buscar, aquesta sí que he anat al mercat, perquè no els he trobat, i després farem unes llenties amb una miqueta de pastanaga, que deies tu, una miqueta d'api, una miqueta de fonoll,
fantàstic,
que li dona aquest gustet. Sembla bé?
Em sembla fantàstic. Jo confiava en tu,
I per acabar, farem unes maduixes del Maresme amb un sabayon, un sabalione, com diuen els italians.
Que
i aquí, m'hi permets posar una miqueta de garnatxa, el sabayon.
Vinga, va.
Sí?
Un dia és un dia, oi, que diuen?
Sí. Doncs va, escolta'm, digue'm on són les cassoles, que jo vaig començant.
Tu mateix, jo ara ja me'n rento les mans, et deixo la cuina per tu, i el que necessitis ja em vas dient que tot teu.
Anna, m'has fet molt feliç. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I una altra secció que volem fer els dijous de Fonda és la ruta formatgera, perquè és que Catalunya està plena de bons formatges, de bons artesans i artesanes, de pagesos i pageses, de bona gent, de bons formatgers i formatgeres, i volem recórrer tot Catalunya, del nord al sud, de l'est fins a l'oest. I avui el comencem amunt, perquè ens en anem fins a Ger, a la Cerdanya. I allà hi trobem en Pere. Pere, què tal? Bon dia.
Bon dia, Pep, com estàs?
I amb què estàs fent ara? Estàs remenant formatges, els estàs fregant, els estàs, salant? Què estàs fent?
Doncs mira, ara estic fent temes de comptabilitat, però fa una estona estàvem envasant formatges i emmotllant i ferregant i raspallant i tot el protocol que requereix la cura d'un bon formatge artesà, que és molt manual i sobretot, com diu la mateixa paraula artesana, doncs requereix de molt treball de mans i d'observació.
Per la gent que no et coneixi, què és el Molí de Ger? On esteu?
Estem al nord del país, com has dit tu, a la Cerdanya, al rovell de l'ou de la Cerdanya, al mig, entre Puigcerdà i Vallver, una casa de pagès apartada uns 2 quilòmetres de Ger, que ho has pronunciat molt bé, has dit Ger, no has dit Ger, com diuen alguns pixapins, i en la qual doncs, el que fem és elaborar formatges artesans amb llet crua de vaca del nostre propi ramat. Intentem fer un formatge al màxim de respectuós pel consumidor.
Clar, els formatgers i formatgeres, una de les coses que heu de fer és, diguem-ne, controlar molt bé el temps, no? Perquè mentre s'escalfa la llet, teniu un temps, mentre la llet està quallant en teniu un altre, mentre el formatge el teniu a la premsa, doncs en teniu un altre, i aquí, entre mig-mig, com avui, a fer una mica de comptabilitat, no?
Sí, som empreses petites o mitjanes, que tot finalment acaba passant per les mateixes mans. L'origen de tot sempre és el ramat. A mi m'agrada molt defensar que tenim ramat propi. El meu germà és qui s'ocupa del bestiar i que n'és un devot seguidor i admirador. I allà comença tot. O sigui, tu has de tenir una bona qualitat de la matèria primera, un ramat sa, un ramat ben alimentat, un ramat ben cuidat, una llet ben munyida, una llet que no sigui mítica, que des del punt de vista d'elaboració sigui impecable, i aquesta és l'arrel, aquesta és la base, aquesta és la pedra angular de l'elaboració dels formatges. Després, a partir d'aquí, tot, com molt bé has dit, són tempos. Doncs temps d'acidificació de la llet amb bactèries làctiques que has d'anar esperant. Això és un temps llarg, que no cal que miris molt el rellotge. Després hi ha un temps de coagulació, que aquí sí que hi hem de mirar més prim i observar molt el rellotge, perquè dependrà de si volem una quallada més forta, una quallada més tova, en funció de si volem fer un gra més petit, que això dependrà sempre de la maduració dels formatges. I després ja és un temps de temmotllar, un temps d'escorregut en el qual hem de mirar l'acidesa amb un pHímetre o amb un estri que mesura graus d'òrnic, són indicadors d'acidesa, i aquí sí que hem d'estar sempre pendents del rellotge. El temps de salat, doncs hem de salar els formatges com a conservant natural, que és la sal, i aquí, evidentment, doncs depèn de la peça. Tu no pots posar una pasta tova durant tot un dia a la salmorra, perquè allò serà més salat que un dimoni, no? Aleshores, sempre hi ha un moment que estem pendents del rellotge, i doncs, quan tens una estoneta, doncs dius, va, com a empresa petita i pobres desgraciats que som els autònoms, doncs ens toca aprofitar doncs, per fer temes doncs, de facturació, de comptabilitat, etc.
En Pere del Molí de Gec, que per altra banda també s'ha de dir que tu vas dient, però a tu t'agrada molt baixar a Barcelona, a halar, eh? Tu ets els que t'agrada menjar, eh? Que sí?
Sí, sí, tinc la sort de participar del món de la gastronomia amb els formatges, però a mi això de l'afició a la bona taula i intentar ser un bon vivant, això ja em ve de temps immemorials. Clar. Sempre m'ha agradat molt.
Clar, perquè ara anava a dir, Pere, tu abans eres profe de català.
Sí, abans era filòleg. Jo havia treballat doncs, de professor a l'àrea metropolitana, ensenyant llengua i literatura catalanes per aquests mons de Déu, on es parla tant català, per cert.
Mm-hmm. Clar, i després arriba un moment que, de fet, si ets un tastonetes de restaurant, també ets un tastaulletes, diguem-ne, de formatges, perquè ara quants en fas? 8, 9, 10, 12?
En devem estar fent uns 10, perquè ara estem a punt de fer un formatge nou amb brises de raïm, es diu, crec.
Bé,
el,
sí.
Que la pallofa i el gra que queda un cop empremsat. I una mica un formatge d'aquests de la italiana, no? Que el que fan és aprofitar la brisa, doncs, i a partir d'aquesta brisa el que fas és l'envases uns dies o unes setmanes per la part d'exterior en brisa perquè allò s'impregni una mica doncs, d'aquests sabors i buscar aquest tipus de fusions i sinergies amb coses diferents al formatge, sense passar-se, perquè jo penso que el formatge ha de ser formatge, sobretot, però està bé, a mi m'agrada molt fer col·laboracions, per exemple, amb en Xef Reina, ja fa anys que estem fent plegats una sobrassada que porta un percentatge petit del nostre formatge blau, i a mi sempre m'ha agradat molt, sempre m'hi poso bé, jo sempre m'obro de cames davant d'aquestes coses que requereixen participacions amb d'altra gent, amb altres actors del món de l'alimentació.
Clar, ara no sé si et fotrem algun problema, no? Però, clar, si d'aquests 10 formatges, si ara n'haguessis de dir un, és a dir, si haguessis de dir el teu formatge més icònic dels que fas, quin seria?
Mira, per mi...
A veure,
És el Ceretani, que és un formatge tipus cheddar que requereix una elaboració molt complexa, molt llarga, i que passa per processos molt diferents. Però he de dir el Puigpedrós, perquè sempre ha estat el formatge que ha sigut una mica la nineta dels ulls del nostre públic, que és el que ha pagat les factures, i és una escorça rentada, i és potser el formatge que més em representa i potser més es coneix, crec. Però per mi, com a formatger, des del punt de vista tècnic, des del punt de vista de la complexitat d'elaboració, de la feina, de les diferents fases que passa aquest formatge, que són molt, molt, molt divertides i fins i tot exòtiques per la manera que tenim de fer formatges aquí, per mi és aquest, és el Ceretani, que és un formatge de pasta trencada.
Un des del cor i l'altre des de la butxaca, punyetero?
O des del cap, digue-li com vulguis. Sí, s'ha de pensar sempre, bueno, penso que és important mantenir estar entremig del gris, d'aquell que hi ha entre el seny i la rauxa. A mi sempre m'ha agradat tenir un peu a cada banda.
Moltíssimes gràcies, Pere. Records a tots els ceretans i totes les ceretanes.
Una abraçada ben gran, Pep.
Passeu.
Salut.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982, que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda de Catalunya Ràdio.
I després d'aquest arròs de múrgoles i espàrrecs de marge, una frase d'en Pepe Mujica sobre la felicitat, que diu així: la felicidad es ese cachito de tiempo que uno logra para gastarlo en aquellas cosas que a uno le gustan. Es en ese momento que eres libre, por lo tanto, eres feliz. I això és el que volem aquí a la Fonda, que sigueu tots i totes ben feliços. Si Déu vol, ens tornem a trobar aquí, dijous que ve, amb un nou plat d'arròs. A passeu!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la senzillesa, és pels cors més grans, ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Al teu costat, no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. en l'univers de neurones enllaçades. Arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la és pels cors més grans ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.